Bon vespre, benvinguts i benvingudes a tots i a totes en aquesta quarta sessió d'aquestes tertúlies als cellers. Avui us saludem des de Jean León, de la família Torres, en aquest cicle, doncs, en aquestes tertúlies als cellers organitzades per Vinceum, per la Biblioteca Torres i Bages, també per la Cultural i per Ràdio Vilafranca. Avui som aquí a Jean León per preguntar-nos una cosa que jo crec que tots i a totes ens ha passat pel cap en alguna vegada. Hi ha algú allà fora? No? Em sembla que el títol, doncs, ja aboca una miqueta aquesta reflexió, no, del que parlarem en propers minutets. I per fer-ho tenim, doncs, una veu més que autoritzada, Joan Anton Català, que és divulgador científic, a més és llicenciat en Ciències Químiques i màster en Astronomia. Bon vespre, Joan Anton.
Hola, bon vespre.
Gràcies per ser aquí, per desplaçar-te al Penedès a parlar d'això que tant t'apassiona, que és l'astronomia.
Vinc quasi a casa meva.
Em sembla que ets un expert, oi, en venir gairebé?
Sí, sí, fa 10 anys, ara m'ho han dit, fa 10 anys que hi vinc a fer la nit dels estels per Sant Llorenç, per la pluja de llàgrimes de Sant Llorenç, i és un lloc fantàstic. Però és que és fantàstic.
Ideal per parlar precisament d'astronomia.
Super, eh? Perquè a més ens connecta molt bé el que és la natura amb el que és l'univers.
Perfecte, escolta'm, comencem doncs.
Molt bé.
Aquest llibre, hi ha algú allà fora? Què et va motivar a escriure'l? No? Jo he llegit que des de ben petit, doncs, això ja et venia, eh? Diguéssim, ja veies els estels i segur que t'ho has preguntat desenes i desenes de vegades.
Sí, jo la meva mare, que és la que més o menys m'ha fet el relat en quin moment devia ser, em va dir, mira, entre els 8 i els 9 anys em vaig construir el primer telescopi. Jo crec que allò no li podem anomenar telescopi, aquella Andròmina. De fet, jo veia els estels millor fora del telescopi que per dins del tub, però per mi era espectacular. I en aquell moment, quan vaig entendre, no sé si perquè ho vaig llegir o algú m'ho va explicar, segurament perquè ho vaig llegir, que allò que fa pampallugues al cel són estels, són sols, i que per tant poden tenir planetes igual que el nostre, i que per tant podria haver-hi algú, allò ja em va captivar, em va fascinar de petit. I és una cosa que sempre m'ha apassionat, el pensar si som sols en aquest univers, si podria haver-hi algú també mirant el cel i fent-se les mateixes preguntes. I això s'ha anat cuinant, ha anat fent xup-xup durant molts d'anys, i aquest és un llibre que feia temps que hagués volgut escriure, però sempre hi havia quelcom d'actualitat, no? Va venir el Covid, i havíem de celebrar la fortuna de la vida, i va venir el llibre de la fortuna de la vida. Després, la geopolítica de l'espai, perquè tenim tot el tema de com estem lluitant pel domini de l'espai. I sempre hi ha hagut alguna prioritat, fins que l'any passat amb l'editorial vam dir, ja està, s'ha acabat, ara toca aquest llibre. Bàsicament, perquè vaig pensar, si no l'escric ara, imagina't si es descobreix vida, en qualsevol moment descobrim que existeixen els alienígenes i no hem escrit aquest llibre.
Clar, tot això hauríem de tirar enrere.
Clar, tot, perdríem la capacitat que té aquest llibre d'avançar-se, no?
Escolta, em comentes que ets el primer convençut, no?, doncs que hi ha vida, val? En el més enllà, podríem dir, però que a vegades també tens dubtes. Explica'ns aquests dubtes.
Home, els dubtes són naturals. Primera, la fe, que... A veure, també us haig de dir que la ciència no viu d'optimisme, tampoc no viu de sentit comú, viu de proves. Això és el que la ciència mana, i evidències encara no en tenim. Per tant, podem ser molt optimistes, tot el que vulguem, però fins que no tinguem proves, no tenim res, bàsicament. Però si fem números i mirem les xifres de l'univers, són tan grosses que un pensa, uau, és que ha de ser molt difícil que no hi hagi vida fora de la Terra. Tot i això t'haig de dir que els dubtes venen perquè justament quan poses juntes totes les casualitats que han fet que avui tu i jo i tots puguem ser aquí, són tantes les coses que han hagut de succeir que penses que és molt difícil que hagin pogut succeir en un altre lloc, a pesar de les xifres enormes de planetes que hi ha a l'univers. Torno a dir, és tan difícil tot el que ha passat que potser ha costat molt que passés a un altre lloc. I aquests són els dubtes. I t'haig de dir que hi ha un grup a la ciència que defensen un model que es diu de Terra Única, que és justament això. Justament diuen que parlen de vida intel·ligent, que perquè hi hagi vida intel·ligent allà fora han hagut de passar tantes coses que segurament hauran passat a tants pocs llocs que seran tan allunyats que a la pràctica estem sols. Que a la pràctica la distància que ens separa d'aquesta vida a altra vida intel·ligent, si és que n'hi ha, és tan grossa que a tots els efectes estem sols. T'haig de dir que això és una posició que jo penso que és minoritària. A la ciència, la part majoritària, hem canviat la pregunta, i la pregunta avui ja no és hi ha algú allà fora, ja no és tant hi ha vida allà fora, sinó quan descobrirem vida allà fora.
I quan la descobrirem?
Ja m'agradaria saber-ho, però no ho sabem, però podria ser en qualsevol moment.
Però segur que tens alguns càlculs, o no? Quan creus?
Val, sí, però no? És irrellevant, eh?
Jo el que... Home, no, segur. No,
bueno, mira, hi ha dues parts. La cerca de vida bàsica, microorganismes. Ara aquí mirem aquestes vinyes i aquest lloc tan tremendo i veiem doncs, això, veiem vinyes, arbres, ocells, persones, anem pel carrer i veiem gossos, gats i papallones. Però en realitat el que domina aquest planeta són els bacteris. Els bacteris són els grans dominadors, que és justament el que no veiem, els grans dominadors del planeta, la vida que en diríem bàsica, els microorganismes. Per tant, estem fent cerca de microorganismes allà fora, perquè de la mateixa manera que dominen la Terra, aquesta seria la primera vida que dominaria allà fora, seria la més abundant, i després el que nosaltres anomenem animals i plantes, i humans, és un estadi molt més avançat que seria més escàs. Les dues cerques es fan de manera diferent. No té res a veure buscar civilitzacions que buscar vida bàsica. Utilitzem mecanismes diferents i ho estem fent a indrets diferents. La cerca de vida bàsica l'estem apostant avui a Mart. Mart és, jo crec que la gran aposta, perquè en un període relativament curt, 10-15 anys, poguéssim potser, amb molta sort, tenir evidència que la vida era present a Mart en forma de microorganismes quan Mart tenia aigua líquida en superfície, que això és una cosa que hem pogut certificar. I després tenim una lluna de Júpiter que es diu Europa, que com més la coneixem més ens enamorem. És un lloc fascinant. Cada cosa que sabem d'Europa és com uau. I a Europa estem començant l'exploració. Així com a Mart portem dècades de robots i de naus que han viscut i han mort perquè avui poguéssim tenir una imatge clara de com era Mart en el passat, a Europa encara no. Per tant, a Europa tirem una mica més llarg. A Europa hauríem de tenir molta sort perquè la primera missió que arribés, que arribarà a 2030, hauríem de tenir moltíssima sort perquè aquesta missió trobés vida. Jo crec que no serà així. Això pel que fa a la vida bàsica. Pel que fa a les civilitzacions, es produeix una paradoxa molt interessant, que és que, sent més escasses, potser és més fàcil descobrir-les, perquè no cal enviar robots a cap lloc, no cal enviar naus, només cal tenir radiotelescopis aquí a la Terra que intentin captar senyals que de manera volguda o involuntària civilitzacions s'hagin enviat a l'espai. I aquest senyal ens podria arribar demà. Aquest senyal pot estar viatjant en aquest mateix instant cap a la Terra i arribar-nos a demà, o d'aquí a 10 anys. Podria ser en qualsevol moment. És més, la podríem ja haver rebut i podria estar enterrada dins de tones i tones i tones de dades que tenim, que els radiotelescopis capten cada dia. Per tant, fixa-t'hi, són mecanismes diferents.
Sí, això és molt interessant, perquè o sigui, ja podríem haver rebut aquesta senyal i ens ha quedat sobre la taula, diguéssim, entre papers.
I això, un gran aliat que podem tenir és la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial, que estem ja utilitzant en ciència en molts àmbits, també al món de l'astronomia, podria ser un gran aliat per trobar patrons dins de les dades que rebem o que ja hem rebut, que ens indiquin que allà tenim alguna coseta, no? Que allà hi ha algun missatge.
Joan Anton, a la teva primera reflexió comentaves que perquè siguéssim tot aquí, no? Han passat moltes coses, no?
Sí.
Un aspecte que també comentes al llibre és que el fet de que hi hagi aigua, no? O que s'hagi tingut la certesa de que hi ha hagut aigua, no vol dir que s'hi hagi generat vida.
No, això és una cosa que hem d'explicar bé, perquè si no pot portar a la confusió. Que en un indret hi hagi aigua no vol dir pas que hi hagi vida. La vida tal com nosaltres l'entenem necessita aigua. Però que hi hagi aigua no vol dir vida. El pas que hi ha és quàntic. El pas que hi ha entre que hi hagi aigua i que hi hagi vida és tan gros, aquest pas. Han hagut de passar moltíssimes altres coses. De manera que perfectíssimament hi haurà llocs a l'univers que tindran aigua. De fet, la Terra és dels llocs que menys aigua té del sistema solar. Doncs hi haurà llocs que tenen molta més aigua. Hi ha llunes de Júpiter que són molt més petitones que la Terra, tenen molta més aigua, on no hi haurà pas vida, perquè no s'han produït les condicions necessàries com perquè la vida aparegui. I això ho hem d'explicar bé, perquè comencen a sortir notícies molt interessants, per exemple, del telescopi espacial James Webb, que és l'ull més potent que té la humanitat, on comencem a detectar senyal d'aigua, de vapor d'aigua, en atmosferes de planetes que són fora del nostre sistema solar, que els anomenem exoplanetes. I això pot portar a la confusió, pot voler dir, oh, hi ha aigua, ja ens imaginem, no?, un riu amb arbres i papallones i coses corrent per allà,
No. I persones amb la cara allargada, sí, amb els dits llargs...
Que això també és tremendo,
tots ho fem, això, tremendo. Tots ho fem. El públic està rient, però tots ens hem imaginat la vida més enllà així, sí o
no? Això és un temazo, això és un temazo. Mira, nosaltres des que vàrem néixer portem unes ulleres antropogèniques que ens fan veure la natura com nosaltres la veiem aquí. I ens imaginem ridículament, bueno, es deuen estar partint el pit, quan veuen com ens els imaginem. Hi ha una anècdota molt bonica, que és que quan Kubrick estava treballant per la pel·lícula, superpel·lícula 2001, Odissea a l'espai, li va demanar consell a Carl Sagan, això ho explico al llibre, i li diu en el Carl Sagan, li diu, escolta'm, com hem de representar els ETs? Com hem de representar els alienígenes? I Carl Sagan, superintel·ligent, li diu, no els representis de cap manera, intueix, deix que el públic intueixi la seva presència, però no els representis perquè la pifiarem. Perquè tendirem ridículament a representar-los pues, amb dos ulls, amb tres dits, amb braços, amb cames... Quan a
la cara llarga i de color verd.
I els prims. Per tant, ves tu a saber com són.
Escolta'm, Joan Anton, també parlaves de les xifres, no? Aquest llibre, recordem que estem doncs, en la presentació del llibre de Joan Anton Català, parla de xifres una mica difícils d'imaginar. Jo m'he apuntat, per exemple, una. No? 100.000 trilions de planetes només en aquest petit trosset d'univers que podem veure. No? Està plegat de xifres i jo no sé si les hem de retenir o ens fan una mica de por si llegim totes aquestes xifres.
Bé, això és una pregunta interessant que se'ns fa sovint. A nosaltres també ens fan vertigen, només que nosaltres ens hem vacunat, ens hem après a no donar-los toms, i venim aquí i parlem de trilions i bilions, i parlem de moltíssims anys llum, i ens n'anem a dormir tan tranquils. Però si realment ens aturéssim i els hi donéssim toms, aquella nit no dormiríem. Però hem après a no fer-ho. És com, mira, saps què? Deixarem passar les xifres pel cap. Sabem que són aquestes xifres, tenim fórmules, tenim equacions, tenim coses que ens diuen que són aquestes xifres, però intentarem no gratar les xifres, perquè si no, no dormiríem. Són xifres que s'escapen a l'enteniment humà, són xifres que el nostre cervell simplement no pot processar. Això també ens parla de la nostra humilitat, de la nostra humilitat vivint en un univers que apenas coneixem un petit trosset d'univers, que denomem univers observable, que és aquell que els nostres instruments tindran la capacitat d'observar, sabem que l'univers ha de ser molt gros, molt més gros que això, que mai podrem observar tot l'univers, i si ja les xifres són increïbles amb el trosset d'univers que nosaltres podem observar, imagina't com ho seran en un cosmos que és immens.
Escolta'm, parles també de projectes, no, d'aquests estudis, posa'ns una mica al dia, no, a l'actualitat, quins estudis s'estan fent ara mateix, doncs això que comentaves, no, per trobar aquesta vida?
Bé, si m'haguessis fet aquesta pregunta fa 2 o 3 mesos, jo hauria estat més optimista del que sóc ara, perquè ara tenim el nostre amic Trump amb les seves superretallades i que no li interessa absolutament res de tot això, ni moltes altres coses com l'emergència climàtica. No li interessa absolutament i està plantejant una reducció que mai ningú ha plantejat tan tremenda en un únic any al pressupost de la NASA, que farà que si el Congrés nord-americà ho aprova, que crec que no ho aprovarà, s'acomiadaria a la tercera part de la plantilla de la NASA i posaria en risc una de les missions més importants, parlant d'actualitat, que és aquesta cerca de vida a Mart. Sabem que Mart tenia aigua en forma de rius i llacs, aigua líquida en superfície, fa uns 3.500-3.800 milions d'anys. Això ho tenim claríssim perquè hem trobat roques, minerals, hem trobat marques d'erosió, ho tenim claríssim. Clar, la pregunta és la que fèiem abans, no? I si quan hi havia aigua hi havia microorganismes? Que no és immediat el pas, però anem a veure, seria una aposta. I hem enviat un robot que tenim en aquest moment a la superfície de mar des de febrer de 2021, que és el robot Perseverance, nom una mica complex, però pels amics Percy, que a més és molt presumit.
Home, amb els noms científics normalment són complicats i us ho feu com molt amigable, no?
No, però t'haig de dir que aquest no va ser un nom científic, va haver un concurs entre nens i nenes.
Ah, explica'ns-ho.
No, això, molts dels noms són entre concurs entre nens i nenes als Estats Units, no sé si era només dels Estats Units o de tot el món, i va guanyar...
El Percy,
Perseverance, no? Perseverança. Total, que aquest robot és a mar des de febrer de 2021 i està recollint mostres de roques antigues de mar que poguessin tenir marques que ens diguin aquestes marques que quan es van formar hi havia vida. És el mateix que hem fet a la Terra. A la Terra sabem que la vida és present des de fa 3.800 milions d'anys, però no pas perquè haguem trobat aquells primers microorganismes, i ens agradaria, no queda res d'allò, sinó perquè hem trobat roques molt antigues a la Terra que tenen marques que ens expliquen històries, aquestes marques, i que ens diuen que van ser fetes per microorganismes. Això és el que està fent Percy. Però Percy només està recollint, només, està recollint les mostres, però les mostres caldrà dur-les a la Terra per analitzar-les aquí. I això és una missió molt complexa, no tripulada, que s'ha començat a dissenyar entre la NASA, el principal actor, però també la col·laboració de l'Agència Espacial Europea i d'altres agències, que haurà d'anar a Mart, baixar, recollir, això no s'ha fet mai, recollir les mostres que Percy ha guardat a la panxorrina i dur-les aquí per analitzar-les. I aquesta és la missió que podria perillar. Aquesta missió, que jo abans deia, sent optimista, entre 10 i 15 anys podríem tenir una gran notícia. És el que jo calculo que trigaríem a acabar de dissenyar aquesta missió, portar les mostres aquí i començar-les a analitzar. Però si realment hi ha la retallada que Trump planteja a la NASA, aquest projecte o caurà, probablement, o simplement s'endarrerirà moltíssim i això penalitzarà aquesta cerca de vida. Per l'altra banda, tenim Europa. En aquest moment que tu i jo estem xerrant, hi ha una nau que es diu Clipper, de la NASA, que està viatjant cap a Europa i que arribarà 2030. És primera missió, és el que deia abans. No va preparada perquè no sabem què trobarem. És a dir, sí sabem com és Europa, però en veritat no sabem exactament què hem d'anar a cercar. Normalment això ho fem en una primera missió que recull moltes dades, que ens permet dissenyar una segona missió amb instruments molt més focalitzats i una tercera missió on ja, saps, anem a buscar allò que nosaltres pensem. I això és una explosió, per tant, llarga, la d'Europa. Per l'altra banda, tenim els exoplanetes. Aquests planetes que orbiten fora del nostre sistema solar, que en portem vora 6.000, o sense el vora, 6.000 descoberts. Clar, són tan lluny que no hi podem arribar. Aquí hi ha un advertiment, si mai venen i algú i et vol vendre un bitllet per viatjar a l'exoplaneta més pròxim, no ho compris, aquest bitllet.
Ep, consell, eh?
Sí, sí.
No, no compreu no bitllets compreu. Per viatjar a l'exoplaneta.
No, el més pròxim, no, el més pròxim ja ni el compreu tampoc, perquè trigaríeu 70.000 anys a arribar.
No hi arribaríem.
No, jo crec que no. Amb els coets que tenim avui. Per tant, això és desesperant. És molt tràgic, perquè dius, mai podrem arribar en aquests exoplanetes. Mai, vull dir, en moltíssimes generacions. Com dimonis, detectarem vida en llocs on no s'hi pot anar. Perquè amb remot, el telescopi espacial James Webb està fent el que et deia abans. Està localitzant aigua, per exemple, les atmosferes d'aquests planetes, que és tremendo, això. Comencem a detectar gasos sospitosos. Ara fa poc s'ha anunciat la descoberta, la possible, encara no ho tenim confirmat, descoberta d'un gas en un exoplaneta, que aquest gas aquí a la Terra és el que ens dona l'olor marina i està relacionat amb l'activitat del fitoplàncton, per tant, de la vida. I dius, home, doncs si realment hi hagués aquest gas en aquesta atmosfera, ostres, això potser voldria dir que també hi ha microorganismes. Hi ha, però i si no? I si hi ha fenòmens mundans que no tenen a veure amb la vida, que també generen aquest gas i que aquí a la Terra no funcionen aquests fenòmens, però per què no podríem funcionar allà? Vull dir que fins que no hi anem, fins que no baixi un robot o una nau i truqui a casa i digui, mama, sí, confirmo que aquí hi ha vida, és molt, molt difícil que puguem tenir una confirmació en llocs on, que són tan lluny. I això és bastant, bastant
dramàtic. Perquè això, a més, necessita molts recursos. No, ara que parlaves de una mica, de, si em permeteu, de les urpes de Donald Trump, no? Que també vol posar-les aquí a la ciència, això necessita molts diners, molts recursos, que sovint no es destinen a coses científiques, perquè a més són projectes, això que comentaves, no? Que no és anar un cop, mira, he descobert vida o no i torno, sinó no? Que has de fer proves i estem parlant de molts milions.
Va, anem a fer didàctica, la pregunta és boníssima, perquè ens permet fer didàctica d'aquestes cosetes, no? Que és molt honesta, per altra banda, la pregunta i la preocupació de la gent que diu en un món que és molt injust i on s'està morint gent de fam, per què ens gastem tants diners en coses com aquestes, no? Aquests diners? Jo la primera resposta és, si estalviant-nos aquests diners poguéssim solucionar la fam al món, penso que ningú no tindria cap mena de dubte en quina seria la prioritat. És ridícul el que ens gastem amb això. Vaig a posar algun exemple per fer la didàctica. Una missió completa a Mart. D'un robot, no estic parlant de missions tripulades, que això seria multiplicar per 10 el cost, i tot això continuaria sent molt baix, però és igual, un robot. La part important del cost de la missió, afortunadament, no és la ferralla, no és el robot que quedarà abandonat a Mart, són les nòmines. Estem pagant coneixement, nòmines de científics i d'enginyers que anys abans de la missió, durant la missió i després que el robot hagi mort, treballaran en aquesta missió. Aquesta és la part important del cost. Després hi ha el cost del coet, hi ha el cost del robot. Va, quan sumes tot això, pot equivaldre a 15, 16, 20 avions de combat. Ai, dius, un moment, un moment. 20 avions de combat, quants n'estem fabricant cada any al món? Més de 2.000. I dius, estem fabricant màquines per matar-nos. És que és absurd, absurd. I posem en dubte el que ens haguem de gastar una mica de diners en respondre una de les qüestions més importants que té plantejada la humanitat. Mira que els humans portem amb el nostre ADN, amb la nostra genètica, el nostre esperit és d'exploradors. Nosaltres sempre hem desafiat la natura i tenim la tecnologia que tenim perquè hem desafiat la natura. Volem conèixer, volem saber, si no ens trairíem. Si simplement ens tapéssim els ulls i diguéssim, ah, no, saps què? No anirem a explorar l'espai. Ens estaríem traint el nostre esperit. És que és ridícul. Per tant, cal fer aquesta didàctica, cal que ens n'adonem de que realment els diners que estem emprant són molt pocs, tot i que a nivell absolut són importants, però a nivell relatiu, quan els compares, és molt poc. I a més, després tenim tecnologia que importem. Moltes de les coses que avui tenim i que emprem en el dia a dia provenen de l'exploració de l'espai. El GPS, que ens ha guiat fins aquí, bueno, a mi ja no perquè em conec el camí, però que el primer any em va guiar cap aquí, doncs funciona en base a satèl·lits que són a l'espai. El velcro, una cosa tan mundana com el velcro, es va desenvolupar amb l'exploració de l'espai. Els vestits ignífugs dels bombers provenen de l'exploració de l'espai i així podríem continuar i continuar i continuar.
A banda d'aquests recursos, el que veig que també fa falta és molta pedagogia, no? Prèvia, sí. I educació.
Sí, això és, jo crec que la divulgació científica hem de ser molt autocrítics, hem comès un error, jo penso que molt greu, durant molts anys, que hem viscut d'esquenes al públic. La ciència ha viscut d'esquenes al públic. I així va que ens diuen friquis. No? Som una mica friquis, sí, perquè parlem de manera estranya, utilitzem xifres i sobretot nomenclatura, que és molt complexa. I hem creat una bretxa entre el públic i la ciència. Quan en realitat la divulgació hauria de ser independent del teu nivell de coneixement. Si jo no sóc capaç de transmetre't aquella informació, qui està fracassant sóc jo, no tu. El problema no és teu, és meu com a divulgador. Ho dic perquè hi ha molta gent que em diu, no, Jonathan, no m'expliquis gaire cosa perquè jo sóc de lletres. I dic, un moment, és que m'és igual que siguis de ciència o de lletres, jo t'haig de poder explicar això que t'interessarà i tu haig de fer de manera simple, entenedora, però veràs, no? Perquè tu puguis entendre. I aquesta és la dificultat de la divulgació d'avui, que és tancar aquesta bretxa amb el públic que s'ha creat durant molt de temps, acostar la ciència a la gent. I per què? Hi ha una cosa que és pràctica. Part dels teus impostos van a pagar ciència. Per tant, a la ciència se li ha d'exigir, i ja ho estem exigint, que expliquem què fem amb aquests diners. Són diners públics. Després hi ha diners privats, també. Però hi ha molts diners públics amb desenvolupament i coneixement i investigació bàsica. Hem d'explicar per què, què fem i per què fem coses amb aquests diners. Això és, ja d'entrada és una obligació, però després hi ha una cosa tremendament potent, que és l'emoció. Hi ha un vincle directe entre moltes coses de la ciència i la humanitat. No podem desvincular coses com les humanitats, la filosofia, l'ètica de la ciència. Al final tot és coneixement. Sí que hi ha especialitzacions, hi ha mecanismes diferents, no? La ciència viu de fer hipòtesi i comprovar les coses. I la filosofia viu de fer hipòtesi. La filosofia no va a comprovar les coses. Però al final, l'origen és el mateix, que és observar la natura, fer-se preguntes i dir com és que cauen les fulles dels arbres a l'hivern? Com és que hi ha arbres que no els hi cauen les fulles? Com és que el cel de nit és fosc? Com és que plou? De què estan fets els núvols? Això és ciència, és filosofia, és coneixement, i per tant hi ha un vincle tremendo que hem de saber explicar i hem de saber acostar a la ciència al públic, no només com un tema de coneixement formatiu, sinó també per aquest vincle que hi ha d'entendre que ens hem fet, som pols d'estrelles, per exemple, ens hem fet a l'univers, formem part de l'univers, formem part de la natura, etc.
Pels qui no hàgiu encara llegit aquest llibre, que esperem que el compreu, si no, us he de dir que m'he sentit molt identificada quan has dit, la gent em diu jo sóc de lletres, he pensat, és que jo sóc de lletres. I aleshores, quan vam dir presenta aquest llibre, em va fer molta il·lusió, perquè vaig pensar així aprendré alguna cosa, potser, perquè jo sóc de lletres. Val? Torno a repetir-ho, en el sentit que em sentia
molt bé.
Com deies. No? En canvi, me l'he llegit i ho he entès tot. A veure, hi ha algun paràgraf que penso que me l'he hagut de llegir dos cops, eh? Però la majoria, el 95% d'aquest llibre, l'he entès. I ja et dic, jo em sento una ignorant en aquests temes.
Això és el millor que em podries dir,
I ho he entès. De fet, abans de començar aquesta tertúlia, se'm preguntava què tal el llibre i he estat així de sincera, dic, és que l'he entès, he sabut què deia, no? De fet, ja ho esteu veient, no?, com ho explica, però em refereixo que per molt que no siguem uns entesos, no?, o unes persones que vulguin saber de ciència, aquest llibre és que ho explica meravellosament i molt planer.
Gràcies, Judit. Això és el millor que se'n
pot
dir.
No, no, és que ho explicaves i pensava, és que és així, no?, perquè si no ens separem, no?, com els dos mons, entre cometes.
Saps què passa? Que a part, haig de reconèixer que és, tinc passió per aquests temes i... No, també de petit vaig desenvolupar un interès a explicar, no només entendre la ciència, sinó explicar la ciència. I devia ser un pesat, directament un pesat, perquè la meva família, els meus amics, saps? Allò, hòstia, ja ve el Jonathan, explicar... Perquè jo pensava com, ostres, és que això ho ha de saber tothom, qualsevol cosa. És que, i estic segur que si moltes coses les sapiguéssim més, potser no faríem les bestieses que fem.
Creus que hi ha un creixent interès?
Total. Total, això es veu en tota la societat, es veu amb el públic jove. El públic jove és tremendament curiós, són esponges, fan preguntes que els adults no fem per por, saps? I ells te les llencen d'una manera directa. A més, jo quan era petit hi havia poques notícies de ciència, ara són constants, pensa que per mantenir-nos actualitzats ens ocorrem molt, Vull dir, deiem moltes hores a llegir constantment, cada dia al matí, per llegir les publicacions que són rellevants als àmbits que nosaltres ens interessen. Hi ha molt d'interès, això és molt bo, i torno a dir, si coneguéssim més de nosaltres mateixos, de l'enllaç que tenim amb la natura i amb l'univers, estic segur que potser algunes bestieses que estem fent no les faríem en un món on sembla que matar una persona sigui el més simple i el més fàcil que hi hagi. Això és insultar la cara directament de la natura, dir-li tot això que has fet per crear vida i per crear una personeta, jo vaig i m'ho carrego en un moment. I a més és una demostració de que no valorem ni la nostra pròpia vida. Si nosaltres no valorem la nostra pròpia vida, com trons valorarem la vida dels altres? I això és una gran capacitat que té també la ciència. Quan la ciència t'explica això, les casualitats, les dificultats que han fet, que han hagut de passar perquè avui poguéssim ser aquí, és quan t'agafa aquest sentiment com de gratitud, qui sigui creient, li posarà un nom en això, qui no sigui creient com jo, li posarà un altre nom i en diré la natura, que no és res, al final és un conjunt de fets i de casualitats, però t'agafarà un sentiment de gratitud. I això fa que valoris més la teva vida i, per tant, si valores més la teva vida, és probable que valoris més la vida dels altres, que valoris més la vida d'un animal o que valoris més un entorn natural que no hem de malmetre.
Ah, Joan Anton, jo m'he quedat amb una de les primeres reflexions que feies, que era que podíem haver rebut ja la senyal i que s'hagi quedat doncs allà a la taula,
sí.
No? Si ens posem al cap de que ara mateix rebem aquesta senyal, què hem de fer amb ella? Sí, jo ara m'imagino, us imagineu amb aquest entorn tan idíl·lic, no?
Ara.
A més, ho estaríem retransmetent per ràdio, en directe, o sigui, és que això seria... Bé, és igual. El tema és, arriba la senyal, val? Hi ha algun protocol, algun document que digui ara què hem de fer, no? Perquè jo m'imagino aquella persona rebent una senyal, segur, estan convençuts, no? I què fa?
A veure, jo me'n moro de ganes. M'encantaria poder-ho explicar. Buah, això seria... Buf, una bomba. Ens canviarien moltes coses. Després, si vols, ara t'explico el protocol, però si vols després parlem de què significaria, què ens canviaria. No? Però sí, hi ha un protocol definit de les Nacions Unides. Ho dic perquè de vegades pensem que això és ciència-ficció i que no passarà mai, però és tan gros el dia que passi que no ho podem deixar a l'atzar, de manera que les Nacions Unides tenen un protocol definit, que diu diverses coses. Primera, diu que no es podrà considerar senyal d'uns éssers intel·ligents si no és confirmat per més d'un grup de científics utilitzant mecanismes diferents. Això no es podrà considerar cap prova. Per tant, la primera és precaució. Aquesta troballa ha de ser confirmada per altres grups de manera independent. Segona, s'informarà el secretari general de les Nacions Unides.
Però això és molt de pel·lícula, eh?
Fins aquí, estàndard. Però ara ve les coses més importants. Tercera, s'informarà els mitjans de comunicació.
Ah, això volia preguntar.
I es contestarà de manera honesta totes les preguntes que hi hagi per part del públic, dels mitjans de comunicació, sense amagar informació. Això és el que... Ara parlarem de si ens trobarem a l'alçada, estarem a l'alçada o no, però d'entrada el protocol que diu és això, no s'amagarà cap mena d'informació. Després, molt interessant, no s'hi enviarà resposta.
No s'hi enviarà... No els contestarem?
No. No.
Home, Joan Anton.
No. A veure, no.
Anys i anys esperant-los i ara no els contestem.
No, espera, perquè no, hi ha una coseta que diem que Ara ja em desviaré, però després intentaré agafar el fil i si no me'l
no,
sí, recordes.
Jo m'apunto.
Me'l recordes. Per què no hem rebut res encara? És possible que les civilitzacions allà fora no vulguin ser descobertes. Això es coneix com tothom escolta, tothom calla, menys els humans. Els humans escoltem però estem enviant constantment senyals fora i dient som aquí, que això és un spam còsmic de la nostra adreça. Clar, és dir, hola, sóc el Joan Andon català, visc a Sant Cugat, al carrer tal... Qui ho rebrà? Amb quines intencions vindrà? Jo els he convidat, a veure, sou tots convidats, però amb quines intencions vindran, no? Per tant, no contestar és com prudent, però això es portarà a l'Assemblea de les Nacions Unides, a l'Assemblea General, i allà es discutirà si es dona resposta o no. Per tant,
però això va per llarg, doncs, eh? La resposta
pot anar per llarg. Pot anar per molt llarg. I així continua el protocol amb diferents coses. Per exemple, el protocol també diu que se salvaguardaran totes les dades de manera permanent perquè puguin ser analitzades per les generacions següents. En fi, és un protocol. La qüestió és si el complirem o no. Jo ja et puc avançar la resposta. No. Però bueno, no és cap secret, no. Sé que el dia que arribi aquest senyal, i aquí enllaço amb l'impacte, en què passarà, no? Sé que el manipularem. Sé que ho manipularem aquest dia. Aquest dia ens barallarem a nivell polític, a nivell religiós, hi haurà països, governants que manipularan, que amagaran informació. Val? Ho tinc clar, si no seríem bastant naïfs, seríem bastant ingenus, no? Pensar que no. Però això serà un terratrèmol. Jo penso que quan ja passi la tremolor, mesos o anys després fins i tot de rebre el senyal, quan ens ho puguem mirar ja amb una mica més de reflexió i de perspectiva, ens poden canviar moltes, moltes coses. La meva idea és que, i això és una idea meva, que puc estar totalment equivocat, la civilització que va enviar el senyal que algun dia nosaltres rebrem, que aquesta civilització potser ja no hi és, però el dia en què la va emetre en un estadi en què es trobava molt més desenvolupada tecnològicament que nosaltres. Perquè això és fàcil. Nosaltres som els tanoques de l'univers, som a pàrvols. La nostra tecnologia apenas té unes dècades. Per tant, és molt més probable que ells es trobessin més desenvolupats. Per tant, aquest missatge, tot i que no l'entenem, tot i que no entenguem mai el contingut, és igual, serà un missatge d'esperança. És un missatge que ens diu que és possible perdurar, que és possible que hi hagi civilitzacions allà fora que hagin pogut desenvolupar-se durant molt de temps. I això ens hauria d'enviar directament al racó de pensar. Això hauria de ser la revolució. Per tant, quan passi el terratrèmol i ja reflexionem sobre realment què ha passat, ostres, si ells han pogut, per què nosaltres no hauríem de poder perdurar? I potser de vegades cal revolucions on s'estripen i es trenquen coses perquè es tornin a construir. Potser aquesta revolució, potser aquest terratrèmol és necessari. Aquesta manipulació i aquest moment tan impactant, un abans i un després, potser és necessari perquè ens seiem a la taula i parlem de coses realment importants, que és de quina manera volem, la nostra societat vol continuar vivint i si volem o no perdurar en aquest univers, en aquesta vida efímera.
O sigui, podíem haver rebut la senyal i que encara no ho sabéssim.
Total, és no? El que dèiem abans. El senyal podria estar dins de tones. A veure, penso que no és el més probable. Crec que no és el... Però no ho podem
descartar. Però que sí que ho sabessin les persones que l'han rebut, diguéssim,
no,
però
no.
Que ens l'hagin amagat, no. Això és el que em referia.
No, Judit, això penso que no. Mira, al segle XV-XVI, 2, 3, 4, 10 persones podien amagar el coneixement, podien concentrar el coneixement del món. No? Avui en dia els equips són multidisciplinars, amb molts de científics, de molts llocs, seria pràcticament impossible mantenir això amagat. Seria pràcticament impossible. Sí.
Escolta'm,
perdona, t'haig de dir una altra cosa, que ara m'ha vingut al cap, que és que quan cerquem, no només podríem haver ja rebut el senyal i no saber-ho, sinó que potser no estem cercant de la manera correcta. Jo en el llibre faig un exemple una mica de broma. Imagina't que ens comuniquéssim amb senyals de fum. Ara mateix estaríem buscant fogueres a l'univers i ells estarien partint el pit de riure. No? Estarien dient, aquests humans busquen fogueres. No? El que vull dir és que nosaltres tenim la tecnologia que tenim i per tant amb aquesta tecnologia ens imaginem com ells es poden estar comunicant i busquem d'aquesta manera. Però vés a saber, si realment estan tan avançats, potser s'estan comunicant de maneres molt diferents a les que nosaltres pensem i per tant, tal com anem, no les rebrem.
No les rebrem. Escolta'm, en el llibre també parles de l'enigma del uau.
Sí.
Oi?
Wow. Wow. Wow és un senyal que vàrem rebre el 15... Escolta, Judit, estem desvetllant tot el contingut del llibre, eh? Però
una mica
ja està
sí,
bé. No,
però s'han compromès a comprar-lo.
Vale, perfecte. El 15 d'agost de l'any 1977, Això era un senyal que es va anomenar WOW perquè l'astrònom que el va veure, escrit, que ara parlem del senyal, va apuntar, va manuscriure W admiració, WOW, que ve a dir uala, no? Això és el que vol dir WOW. És un senyal que venia de l'espai, això ho sabem segur, perquè el radiotelescopi va haver de girar, perquè la Terra gira, va haver de contrarrestar el gir de la Terra per mantenir l'origen enfocat. És un senyal que mai més s'ha tornat a produir, tot i que s'ha buscat. És un senyal que no portava pas cap informació codificada. Cap informació. És ben bé com si et truquen per telèfon, despenges i no hi ha ningú a l'altra banda. Per tant, també faig la broma quan parlo d'això, que si vas a judici, perdràs. Amb aquestes proves el jutge mai no et donarà la raó. No és prova de res. I en ciència no ho considerem prova de res. També pel que dèiem abans, això hauria d'haver estat confirmat per més d'un grup de científics i rebre-ho més d'una vegada. A més, t'has de dir que és un senyal que no té la forma que esperaríem d'un senyal alienígena. No. Aquí se'ns escapa quelcom. Però té mèrit. Des de l'any 77 no hem aconseguit tancar aquest senyal i cada any rebem milers de senyals que els nostres ordinadors se les carreguen perquè són o bé interferències humanes o fenòmens naturals. I aquest senyal encara el tenim mig obert. Dic mig obert perquè cada any també s'estan posant explicacions científiques per explicar-lo d'una manera mundana, però estem tan enamorats d'aquest senyal que no el deixem anar. No? És com, ai, no l'expliqueu, sisplau, saps? Deixeu-lo com a misteri, tot i que sabem que no és un senyal alienígena. Però és un senyal que ens fa somiar. És l'únic senyal a la nostra curta història de cerca de vida que ens fa pensar que en qualsevol moment podria arribar un senyal que sí o sí, aquell sí, ens demostrés que no hem estat sols.
Escolta'm, i d'aquest wow, parlem, si vols. Tu ets una persona bastant activa a xarxes socials, a Instagram, sobretot, no? Estels i planetes.
Més Twitter, perquè Twitter? Instagram em costa una miqueta més, però hi he anat entrant perquè la família em fuma en canya.
Perquè és que si no hi ets... Bé, això és un altre tema. Sí. I ara has posat, no, que diumenge, precisament diumenge, no, va fer 56 anys de l'Apollo 11.
Exacte.
Oi que sí? Amb l'Armstrong i l'Aldrin, no? Doncs que van aterrar a la Lluna. Però has explicat una curiositat que almenys jo no sabia, val? Doncs que no havia de ser un el que va trepitjar primer la Lluna, sinó havia de ser l'altre. No. Explica'ns-ho.
Això és molt interessant. De fet, havia de ser Aldrin el primer a posar el peu a la Lluna perquè la teoria diu, que, i bueno, la pràctica també, que el comandant és el darrer que sempre abandona la nau i el comandant era Armstrong. Per tant, tothom esperava, i quan dic tothom és tothom, periodistes, però també astronautes, Aldrin també ho esperava, que ell era el primer a posar el peu a la Lluna. Per uns mesos abans de l'enlairament, la NASA canvia l'opinió. I fa un merder, això és un merder tremendo, Aldrin es rebota, intentarà que es canviï l'opinió, mourà contactes al Pentàgon a través del seu pare, un exmilitar, no aconseguirà que la NASA canviï aquesta opinió, que sorprèn a tothom en aquell moment. La NASA ho explica d'una manera ridícula. L'explicació formal de la NASA és, ah, mireu, és que tal com van els dos dins del mòdul lunar, anaven drets, no hi havia seient, anaven drets, però tal com van els dos, la comporta per sortir sobre d'una manera que el que va més encarat per sortir primer és Armstrong, una bestiesa.
Que li anava perquè, millor per sortir, vaja.
Exacte, que podrien haver canviat de lloc i s'ha acabat. Mai admetran el que realment va ser, i se sap, els historiadors ho han explicat, el que va ser l'error. Va haver un comitè mesos abans que van decidir com es volia arribar a la Lluna. No? I allà es va decidir, per exemple, que es volia arribar en nom de tota la humanitat, que es deixarien insígnies en commemoració dels cosmonautes soviètics morts, en fi, quins serien els discursos que es farien, etc. I es va decidir quina era la persona que millor representaria la humanitat en un moment tan històric. I es va considerar que els valors personals, la personalitat d'Armstrong, quadrava molt més. Tant Armstrong com Aldrin eren tios introvertits. De fet, el simpàtic era el que no va baixar a la Lluna, era Collins. Els periodistes haguéssiu pagat or, perquè Collins hagués estat la persona, perquè era el que contestava les rodes de premsa, els altres era sí, no. Sí,
I amb ell no el van deixar baixar?
No, ell va ser el que es va quedar en òrbita. Però entre Aldrin i Armstrong, els dos introvertits i poc comunicatius, Armstrong era una persona més d'equip, era un tio més humil. Aldrin era una mica més trepa, molt preparat, un tio superpreparat, però bueno, una mica més així. I la NASA, per valors personals, va dir Armstrong ens quadra molt millor que Aldrin, i aquesta va ser la raó.
Escolta'm, una missió que 56 anys després encara genera dubtes, oi?
Sí, moltes.
Oi? Quants de nosaltres hem dit, bueno, però van trepitjar la Lluna de veritat o era un muntatge, sí o no? El públic diu que sí, a veure, 56 anys després
em permets fer la prova? Podeu aixecar la mà tots aquells que dubteu que vàrem arribar a la Lluna, és una qüestió, un dubte molt honest, no tingueu por, els que realment penseu que no es va arribar.
Déu-n'hi-do, sí, pels que ens escoltin. I jo crec que algun encara no aixeca el braç, però sí, pensa, jo no en tinc...
I t'haig de dir que algun dels braços que he vist
s'ha aixecat
una mica tímidament. Jo crec que és una qüestió molt honesta, plantejar-s'ho, perquè clar, l'últim Apolo va ser tripulat, va ser el 1972 de l'any... el 1972 va ser l'Apolo 17. Des d'aleshores no s'ha tornat a la Lluna amb persones. Però és molt fàcil explicar-ho. Hi ha dos motius que ho expliquen. El primer, ningú mai ha tingut tants diners com tenia la NASA en aquell moment que es competia amb la Unió Soviètica. La NASA va arribar a tenir el 4,4% del pressupost total nord-americà anual. Mai ningú ha tingut tants diners. La NASA va arribar a tenir 400.000 persones treballant pel projecte Apollo, 100.000 en nòmina, 300.000 subcontractades. Avui la NASA són 15.000. És que no hi ha punt de comparació, punt de comparació. Molt abans que Armstrong baixés l'escaleta i posés el peu a la Lluna, els nord-americans ja havien començat a retallar el pressupost perquè ni ells mateixos podien aguantar aquest esforç tan tremendo. L'única raó per la qual es va continuar amb l'Apollo 12, el 13, que recordeu que no hi va arribar, Tom Hanks no va arribar, el 14, el 15, el 16 i el 17, l'única raó que es va continuar és perquè eren contractes públics que havien ja estat licitats, que estaven atorgats a la indústria. Si no s'hagués tallat en l'Apolo 11, en el 12 potser, perquè els costos eren immensos. Primera raó. Segona, hi anàvem en una sabata i una espardenya, se'ns moria gent. Tres tripulants de l'Apolo 1 morts. El tripulant del Soyuz 1 soviètic mort. Tres tripulants del Soyuz 11 morts. Tres tripulants de l'Apolo 13 a punt de morir, salvats per la campana. No volem tornar-hi així. Ja hi hem anat. Ningú vol, ni els governants, ni els científics, ni els enginyers, ningú vol tornar d'aquesta manera. S'estan desenvolupant les noves naus, que són més resilients, més potents, que portaran tripulacions més nombroses, perquè abans era com anem-hi de pressa, que és molt perillós, baixem, abandonem tot el que portem, vol dir les botes en què hem caminat, els excrements, tot ho abandonem, perquè hem de fer pes, hem d'alliberar pes per dur roques i marxem de seguida de la Lluna. Així no hi volem tornar. Volem tornar d'una manera més sostinguda. Això requereix noves naus, que són les que ara s'estan desenvolupant, que també són les que ens permetran donar el gran salt, que és Mart, perquè la Lluna no ens interessa gaire. La Lluna, ja hi tenim robots, naus... El que ens interessa realment és Mart. Però abans d'anar a Mart hem de practicar. Hem d'anar al jardí de casa, i això és la Lluna. Hem de tornar a sortir de casa i hem d'anar al jardí.
Algú del públic té alguna pregunta? Perquè jo vaig fent, estem gairebé a punt d'acabar la tertúlia. Ep, cap allà, en veig una senyora, a veure si li podem acostar el micro allà al final, fantàstic, és que si no només xerro jo,
bueno,
que tinc més preguntes, però...
Oh, ja he vist que t'ho has preparat molt bé.
Sí, endavant.
Bona tarda.
Hola.
I és que ara justament que estàveu parlant de Mart, volia preguntar-vos què hi volem fer a Mart i per què s'hi ha d'anar, perquè clar, estan parlant de la gent que està preparant-se per anar a Mart, jo que no sóc científica, doncs penso... que han d'anar a fer allà, total, no sé, si vol viure la gent allà, pues viuran poc temps, no? Perquè no sé si es podrà cultivar gaires espal, bueno, el que sigui, vale? Doncs
molt
això,
bé.
La pregunta és aquesta.
Gràcies per la pregunta. I anem a fer moltes coses molt importants. D'entrada, encara no tenim gent que s'estigui preparant, vale? Durant un moment hi va haver un reality show a la televisió, que va ser promoguda per unes marques publicitàries que van reclutar gent, voluntaris, suposadament per entrenar-los anant a una missió de Mart. Allò va caure de seguida, no ens trobem amb la disposició d'anar a Mart en aquest moment. I això jo crec que no succeirà fins a meitat final de la dècada vinent. Però quin és l'interès que tenim per Mart? Primer interès, cerca de vida, ja ho hem parlat. És el lloc on pensem que podríem respondre una gran qüestió de la humanitat. Segon interès. Mart té una gravetat que és 3 cops menys que la gravetat de la Terra. Per tant, que sapigueu que quan aneu a Mart podreu saltar 3 cops més amunt o podreu elevar 3 cops més de pes, que és el que fa Matt Damon a la pel·lícula de Martian. No? Vol dir que és un lloc excel·lent per continuar explorant el sistema solar, per enlairar coets des d'allà, perquè amb el mateix combustible podrem elevar 3 cops més de pes. Què més anem allà a fer? A desenvolupar tecnologia, desenvolupar, per exemple, coneixement, desenvolupar medicaments en condicions que són completament diferents, que és el mateix que estem fent ara a l'Estació Espacial Internacional. Estem lluitant, per exemple, contra el debilitament dels ossos o de la musculatura. Hem de desenvolupar mecanismes perquè l'espai afecta a tot això. Per tant, hi ha molt de coneixement i tecnologia que podem anar. Això és el que és fonamental. Hi ha un altre aspecte més humanista, si volem, que és el que dèiem abans. Som exploradors. És a dir, és que ho farem, ho farem, ho hem de fer. L'altra cosa és de quina manera ho farem, amb quina ètica, amb nom de qui. Això aquí és on hem de parlar. Això és un altre llibre meu, que es diu La geopolítica de l'espai, que és que aquí hem de discutir, jo vull, com a ciutadà del món, jo vull que es discuteixi a les Nacions Unides qui arribarà amb la bandera d'aquí per fer-hi què, en nom d'aquí, en benefici d'aquí. Això és el que hem de discutir. I després dir-vos que considero perillós aquesta idea que s'ha volgut donar, alguns han volgut donar, Elon Musk és un dels que més està alimentant aquesta idea, que és de mar com un bot salvavides, mar com el lloc on la humanitat saltarà quan haguem malmès la Terra. Això és absurd, és que és ridícul, és com rendir-se. Que la gent pensi això és nefast, perquè és rendir-se directament, és dir, com que aquí ja no hi ha solució, no podrem recuperar el que estem fent amb l'emergència climàtica, no passa res perquè els nostres nets o besnets ja saltaran a Mart. Això és fals. És a dir, que l'home habitarà Mart, no en tinc dubte. Ara us diré una predicció, que com que la faig jo és igual, però ara us la diré. Que l'home habitarà Mart és indiscutible. Que això és la salvació de l'humanitat, ni de bon tros. Seria ridícul abandonar la Terra. És a dir, és que seria com, ostres, però si la Terra ja la tenim. Si ens hem nascut aquí, ens hem format aquí, la natura ens ha cuinat a foc lent durant 3.800 milions d'anys aquí. Seria ridícul abandonar. La meva predicció. No seré aquí perquè em pugueu dir que m'he equivocat. ¿Vale? Em temo que alguns de vosaltres tampoc no hi sereu. Però la meva predicció és que abans que acabi aquest segle hauran nascut humans a Mart.
Carai!
Tremendo, eh? Haurem convertit la nostra espècie...
Però quina llàstima que no ho sabrem.
Oi, ara ens has posat,
oi?
Em fot
home,
moltíssim.
M'has donat un titular perfecte i ara hi ho serem.
Bueno, però treballa, el treballa.
Sí, sí.
La qüestió és que haurem convertit l'Homo sapiens, la nostra espècie, en una espècie interplanetària. Si no és a final de segle, serà començant el segle ve. El que vull dir és que això és indiscutible. No ho podem evitar, forma part de nosaltres, no? I t'imagines quan hi hagi humans que hagin nascut a Mart i que mirin al cel i vegin un puntet de llum petit, pàl·lid, que serà la Terra, i potser si caiguin llàgrimes d'emoció pensant que allò és el bressol de la humanitat. I t'imagines un pas següent en què miraran aquest puntet de llum i diran aquells cràpoles que són a milions de quilòmetres de distància estan decidint el nostre futur? De què? I això és la nostra història, la independència de les colònies. I això que sembla ciència-ficció serà, és que serà, no ho podem evitar. Mira, una reflexió. Quan explico aquestes coses, la gent em mira com m'estan mirant ara, no?
És cara sorpresos,
el Joan Anton, eh? El Joan Anton, que s'ha fumat abans d'arribar aquí. Hi ha un exercici de perspectiva que potser ens ajuda a pensar que això no és tan lluny com nosaltres pensem. Vaig agafar tota la història de la nostra espècie, de l'Homo sapiens, apenas fa 300.000 anys que hi som, i el vaig convertir en un dia. Imaginem que només fa un dia que els humans som en aquest planeta. I vaig mirar què ha passat, alguns esdeveniments claus, durant el dia. Les 14 hores i mitja primeres del dia vam romandre a Àfrica sense sortir. Fa 27 segons que la penicilina començava a curar vida. Fa 15 segons que vam arribar a la Lluna. I ara fa 27 centèsimes de segon que internet superava els 4.500 milions d'usuaris. Sí, què no farem els pròxims 20 anys de la nostra història? Què no farem els pròxims 50 anys? És que no ens ho podem imaginar. Si fa 20 anys ens arriben a dir que aniríem pel carrer en un mòbil mirant sèries d'alta definició o fent una videoconferència, no ho haguem cregut. Fa 20 anys, què serà el món amb 50 anys? I amb 100? Però és que no ens ho podem ni imaginar.
Algú té alguna pregunta? Sí? Mira, n'hi ha una altra. Aquí davant també n'hi haurà una altra, o sigui que en tindrem dues.
Hola, bona tarda.
Hola.
Mira, volia acabar entre els terraplanistes i les imatges fetes per les IAs. Han aparegut, o almenys ho he vist fa poquet, aquestes imatges de com és la Terra realment si la veiessin des de l'espai. És a dir, que aquesta imatge que tenim de com es veu des d'un coet no és ben bé així. I jo no tinc la capacitat d'entendre això.
Val.
Volia que si podies explicar-ho.
Molt bé. De fet, moltes de les imatges que veiem, sempre les imatges en un món de la informació que la tenim tan a mà, que tenim un accés tan fàcil, sempre hem de ser molt curosos mirar la font d'on ve, perquè hi ha molts fakes, hi ha moltes coses manipulades. Jo recomano que quan mirem fotos de l'espai sigui o bé de les agències espacials, totes les fotografies de totes les agències espacials són gratuïtes, es poden accedir a través de mitjans de xarxes socials o bé directament als webs, o de gent que tingui reputació, gent que tingui reputació en el món de la ciència, en el món de la divulgació científica, perquè hi ha molts fakes. Els astronautes que han anat fora, no només a la Lluna, sinó els que tenim en òrbita de la Terra, recordem que des de l'any 2000 l'Estació Espacial Internacional és constantment habitada. Quan miren la Terra, ens parlen del lloc més bonic que mai hem vist, i és el que les fotos ens revelen. Quan veiem les fotos de la Terra vista des de fora, estic segur, quan les veig, que si hi ha algú allà fora, ens miren i ens tenen enveja cotxina. I deuen pensar, aquests humans, quina sort que tenen. És un planeta bellíssim, meravellós. Els colors blaus de les fotografies són reals, és el color de l'aigua. Els colors blancs, de cotó blanc, són reals, els colors de la nostra atmosfera. No coneixem un altre lloc, almenys el nostre sistema solar, no, que dic, a l'univers, perquè coneixem molt poc de l'univers, que es pugui comparar amb bellesa al nostre planeta. Són tal com les veus a les fotos que ens envia la NASA, que ens envia l'Agència Espacial Europea. Per exemple, l'Agència Espacial Europea té un programa, xapó per l'Agència Espacial Europea, perquè sempre estem parlant de la NASA. L'Agència Espacial Europea és l'agència espacial que ens demostra com fer una agència moderna, desvinculada dels interessos militars, amb col·laboració de molts països que continuen tenint les seves pròpies agències espacials. Catalunya té la seva pròpia agència espacial, Espanya, Itàlia, França, per tot i això s'uneixen esforços per fer una macroestructura. I el programa més important que té l'Agència Espacial Europea és d'observació de la Terra. No de cerca de veïda, que també, és d'observació del nostre planeta, per veure, per exemple, l'impacte de l'emergència climàtica, com avança la desertització, com lluitar contra l'augment de volum d'altura dels oceans. I aquestes imatges són tremendes de veure, són boniques, molt bonic.
Tenim una altra pregunta, serà ja l'última, haurem d'acabar el programa, després hi ha evidentment més preguntes que podem compartir. Sí.
Bona tarda a tothom.
Hola.
Bé, dues ràpides preguntes. Una, ovnis. Dues, el perill de l'autodestrucció de la Terra. Com es veu això?
Déu-n'hi-do, quines preguntes.
Sí, per anar acabant són fàcils.
Està bé. Mm. Sí, d'entrada, que sapigueu que en el llibre trobareu al començament un capítol dedicat al tema ovnis, perquè si en parlo ja no en torno a parlar, me'l trec de sobre del llibre. Ovnis n'hi ha, per suposat, objecte volant no identificat. Si jo ara veig alguna cosa passar per aquí, és un ovni fins que sàpiga que és un avió, que és un globus sonda, que és un ocell, que és la meva imaginació, però ovnis n'hi ha. L'altra cosa és que hi hagi naus d'homenets verds. Val? Això és completament diferent. I la ciència, durant molt de temps, també, com que hem comès molts pecats, aquest és un altre pecat que hem comès, que ens hem posat nerviosos, neguitosos, i hem dit, ui, 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 això és una fricada, ja prou feina tenim amb les nostres coses, deixem, no ens posem a discutir. Clar, i això ha fet que la bèstia es faci grossa. Val? Ara això ha canviat, ara discutim, ens hem posat com, no?, fatxendes, i diem, a veure, un moment, porti'm vostè proves. Un cop vostè em porti proves, jo les analitzaré i li diré el què. Però no em puja l'adrenalina, miri'm, no em poso nerviós. Porti'm vostè proves. I aquí és on cau tot. Aquí és quan demanes proves, és quan cau tot. Perquè és molt fàcil anar pel carrer, veure quelcom i en un mòbil enregistrar-ho. Però això no és cap prova de res. Quan demanem proves és porteu proves de radars. I aquí és quan s'han desclassificat avistaments de pilots militars nord-americans, i s'han analitzat aquestes imatges quan s'ha vist que no hi ha prova que demostri que hem estat visitats. I les conclusions dels panells que hi ha hagut de científics, que per cert són científics independents de tot el món, que han estat assetjats personalment per grups que diuen que els estem enredant, i això està en mans de jutges, perquè han amenaçat a les seves famílies, amb ells i a les seves famílies, el resultat ha estat, no veiem res aquí que faci sospitar que ens visitin de fora, tot i que hi ha avistaments que no podem explicar perquè no hi ha prou dades, però no hi ha res aquí que faci sospitar que això no es pugui explicar. Per tant, això és la primera cosa.
Sí, anava a dir, tens un minut per parlar de l'autodestrucció de la Terra.
Pues molt fàcil.
Sense pressió, Joan Anton.
Sense pressió, molt fàcil. Si un mira la nostra història, potser se n'adona que genèticament estem potser programats a l'autodestrucció, però per acabar-ho d'una manera positiva, deuen quedar 30 segons per acabar positivament, fins que no descobrim vida intel·ligent allà fora, som l'única espècie de l'univers que coneguem que pot decidir com volem fer les coses, si les volem fer malament o bé, si volem anar a la dreta o a l'esquerra. I això és una capacitat que tenim. Una altra cosa, si som o no capacitats, estem en aquest moment capacitats per triar el nostre destí, però que podem triar el nostre destí és impepinable que sí, és només estar a les nostres mans.
Moltíssimes gràcies. Espero que us hagi agradat.
Gràcies.
Moltes gràcies, Joan Anton.
Gràcies.
Hem de... Fins aquí, doncs, aquest nou cicle de tertúlies als cellers. Acabem doncs, amb el divulgador científic, no? I parlant d'aquests temes que em sembla que ha estat molt amè i molt interessant. Podem continuar les converses quan vulgueu. Fins aquí doncs, el programa d'avui i esperem retrobar-nos doncs, en un proper cicle l'any vinent. Gràcies.